Bàrbara Padilla.
Bona tarda, són les 8. El Consell de Seguretat de les Nacions Unides no aprovarà avui la crida urgent a una treva a Gaza. Els Estats Units no la volen i és un dels països que, si aplica el veto, l'ONU no hi podrà fer res. Així de clar s'ha mostrat avui el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, a la reunió extraordinària que ha convocat del Consell de Seguretat demanant que s'acabi la massacre a Gaza. Ha insistit que la brutalitat de Hamas no justifica el càstig col·lectiu al poble palestí i ha recordat que el món i la història els mira.
El poble de Gaza mira l'abisme. La comunitat internacional ha de fer tot el possible per acabar amb aquesta realitat. Insto al Consell que no escatimin esforços per impulsar un alto el foc humanitari immediat per protegir els civils.
For the protection of civilians.
La resposta d'Israel, ja se sap, no volen ni sentir a parlar d'un alto el foc. L'ambaixador del país a les Nacions Unides, Gilad Erdan, s'ha mostrat contundent.
L'única manera per aconseguir la pau al Pròxim Orient és donar suport a la missió d'Israel i no pas exigir un alto el foc. I per aquells de vosaltres que demaneu l'alto el foc, us recordo els fets. El 6 d'octubre hi havia un alto el foc, però el 7 d'octubre Hamas el va trencar, sense provocació prèvia, amb una invasió de milers de nazis de Hamas atacant Israel.
Des que va començar el conflicte fa més de 60 dies han mort a la guerra 17.000 persones i un 90% dels palestins supervivents s'han desplaçat cap al sud de la franja que Israel havia promès que seria zona segura i que igualment l'exèrcit bombardeja. Un home armat ha obert foc aquesta tarda contra els Mossos d'Esquadra a la Bisbal d'Empordà i ha acabat ferit pels trets de la policia. Ara es troba detingut a l'hospital i de moment se l'acusa d'un delicte d'atemptat a agents de l'autoritat. Els mateixos familiars han trucat emergències per avisar que l'home tenia una actitud agressiva. Quan han arribat els agents, estava al carrer, ha tret l'arma i ha disparat contra la patrulla. Aleshores la policia respon amb trets i l'agressor ha acabat ferit. La policia ha quedat il·lesa i ha obert una investigació per esclarir els fets. Segons fons properes al cas, l'home havia anat a la casa amb actitud agressiva cap a la seva dona i altres familiars. Després de fer-lo marxar, el sospitós ha amenaçat a tornar, aquesta vegada armat. I continuen les reaccions per la mort d'Itziar Castro. Una de les últimes és la de la futbolista Jenny Hermoso. A les xarxes socials ha compartit un missatge on diu que li ha escrit al mòbil desitjant que fos un malson. Però veu que passen les hores i sense creure's encara que ningú li contestarà a l'altra banda del telèfon. També ha plorat la mort de l'actriu catalana Santiago Segura. L'actor reconeix que ho passava malament quan veia l'odi i el bullying que havia de suportar. A RAC1 ha parlat d'ella el crític de cinema Toni Vall.
Tu sí, veies la Itziar fent papers, doncs clar, sempre veies un determinat tipus de físic, no?, condicionat per la seva figura, però sabia interpretar molt bé aquells papers, sabia donar-los energia, vida, sabia trobar el cantó del drama i sobretot, i de la comèdia i del cant.
En plana política, la líder de Sumar i vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha recordat a Twitter que era una actriu compromesa que alçava la veu contra tot allò que era injust. I la presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha dit d'ella que deixa un bonic llegat de compromís i solidaritat. I el temps, aquesta nit serà més freda que l'anterior i demà començarem el cap de setmana amb molts bancs de boira i núvols baixos a l'interior. Després es trencaran i s'imposarà el sol amb temperatures més altes, sobretot diumenge a la costa i al prelitoral. El vent continuarà bufant amb cops forts als extrems del país i no afluixarà fins la tarda. Això és tot per ara, us deixem amb els partits del Barça, de bàsquet i de l'Espanyol.
Espanyol i Barça de bàsquet a RAC1 amb el suport de CaixaBank i Estrella Damm.
Bona nit, passen 5 minuts de les 8. Benvinguts, benvingudes a un superdivendres esportiu de 5 hores a RAC1 en aquest festiu de la Puríssima, amb menú triple. A 9:15, 13a jornada de l'Eurolliga de bàsquet, Barça-Fenerbahçe. A les 9, 19a jornada a segona divisió A, Espanyol-Saragossa. I a les 11, quan acabin els partits, el tu diràs amb en Gerard Ballera fins a la 1 de la matinada. Els partits d'aquesta nit són importants en els dos casos perquè el Barça de bàsquet ve de perdre dimecres a la pista de la Virtus de Bolonya i perquè l'Espanyol, que va guanyar dimarts a la Copa, a la Lliga va perdre l'última jornada deixant molt males sensacions tot just fa una setmana al camp de l'Oviedo. Ens situem per ordre cronològic al Palau Blaugrana. El Barça, segon, ara 3 victòries del Madrid, líder de l'Eurolliga amb un partit més, rep el Fenerbahçe, desè, amb 6 victòries en 12 jornades, a una del play-off pel títol. Partit que, com tots els del Barça a l'Eurolliga, us explicarem a través de RAC1 o de RAC1 amb la narració d'en Dani Guilà i els comentaris d'en Jordi Colomer. Hola, Dani, bona nit.
Hola, Jaume Molló, molt bona nit.
Quina és l'última hora dels dos equips, Dani?
Doncs que canviem de descartat avui el Barça. Qui avui es queda fora de la llista és l'habitual al principi de temporada, és l'Oriol Paulí. Recordem que va ser Joel Parra en el partit davant la Virtus de Bolonya, el partit de dimecres, el primer d'aquesta intensa setmana europea per al Barça. Avui és Oriol Paulí qui es queda fora pel Fenerbahçe. No hi són Raúl Neto, lesionat de llarga durada, tampoc Birsen i tampoc un dels tres pivots grossos, ja en parlarem d'aquesta repetició de cromos amb en Jordi Colomer, tampoc hi és Georgios Papagiannis.
Hola, Colo, bona nit.
Hola, bona nit.
Sí, que hi són els tres ex-Barça que hi ha al Fenerbahçe, també dos ex-Fenerbahçe que hi ha al Barça. Una primera pinzellada del partit, Colo.
Un equip molt imprevisible, la veritat, el Fenerbahçe. No destaca, té potencial per estar dalt, però no acaba de rutllar, no, sobretot fora de casa només ha guanyat un partit de tots els que ha disputat, s'ha endut alguna tova maca com a la pista de l'Estrella Roja, però és un equip que li veus potencial, que va començar molt bé, que la temporada passada fins i tot va ser capaç de posar contra les cordes a playoff a l'Olympiacos, que després va quedar una cistella de guanyar l'Eurolliga, però no acaba de rutllar, és molt difícil de preveure, perquè de moment es mou bastant en la mediocritat. Veurem quina cara fa avui amb jugadors com Molli, que aquest any està una mica pitjor, però que la temporada passada va fer molt de mal al Barça en els dos partits. Un ex-Barça com Hayes Davis, que no va acabar d'encaixar mai al Palau Blaugrana, però ja està rendint molt bé i està tenint unes minutades de por. És un rival del tot imprevisible, la veritat, que canvia molt d'un partit a un altre, ja no d'un partit a un altre. Dins d'un mateix partit té fases en què és candidat a tot i fases que passa a ser un desastre que no entens què estan fent.
I davant d'aquest Fenerbahçe imprevisible, un Barça que ve de perdre a Bolonya desaprofitant 16 punts d'avantatge, però que al Palau 12 partits, 12 victòries. Suposo que s'han d'agafar això els de Grimau, Colo.
Sí, repassant fins i tot quan fa poc vam fer el partit contra el Girona, que el Barça en tota la temporada anterior tampoc havia perdut cap partit a casa a la CB. Vull dir que el Palau Blaugrana és un fortí, ara comentàvem amb en Dani, no sé si amb el pont hi haurà menys gent de...
Té pinta.
Fa pinta, que hi haurà menys gent.
Sí.
Però és un Barça sòlid, sobretot a casa, i que ja l'hem vist que sap jugar bé, setmana complicada, després de perdre aquest partit contra el Virtus, que també les coses com són al bàsquet, no? Aquesta Virtus que començava l'estiu amb Escariolo, el primer dient que Lundberg no comptaven amb ell, que era una decisió del club, no seva, després dient que no tenien plantilla per disputar play-off, doncs mira, el tens tercer i amb Lundberg sent el butxí del Barça. Vull dir que les voltes fan el bàsquet. Veurem aquest Fenerbahçe, que inversió hi ha, bons jugadors hi ha, entrenador també, però veurem què ens trobem avui.
La gent fa por, Aguilar?
Sí.
Quines coses?
A mi fa l'efecte que sí. No te n'has adonat, no, aquests dies que la gent feia pont? Només queden els millors, Jaume Molló, els que ens quedem aquí, aixecar aquest preciós país que es diu Catalunya. Sí, avui jo crec que estarem en família. N'hi ha que han tornat avui, també t'ho dic, però és igual, això ja en parlarem. Avui estarem, jo crec, que en família. No sé si estarem parlant de la pitjor entrada o no aquesta temporada de l'Eurolliga, però en tot cas es nota que hi ha pont i veurem quin és l'aspecte final, però quan resten 20 minuts i 17 segons per l'inici d'aquest partit, de moment, poqueta gent aquí al Palau Blaugrana.
Ara tornem al Palau i a veure si d'aquí uns minuts podem parlar amb alguns dels assistents de Roger Grimau. Però abans marxem cap a l'RCD Stadium. L'Espanyol cobra la 19a jornada de Lliga Segona Divisió A. Bé, de fet, tenim un partit en marxa. Albacete 2, Villarreal B0, 33 de la segona part. Per tant, els manxecs que sumaran els 3 3 punts si no hi ha d'alta baix. Recordo, l'equip de Ramis, quart en 31 punts a un de l'ascens directe. El conjunt aragonès, que entrena Julio Velázquez des de fa un parell de setmanes, és 12è amb 25 punts. Amb l'Edu de Batlle, hi ha en Xavi Cupido tocant els botons, deixa-m'ho dir, aquí l'estudi, per ser en Víctor Valero. Hola, Edu, bona nit.
Hola, bona nit, Jaume. Només quedeu els millors i alguns altres, que també ens hem afegit a la festa.
No, no, els d'aquesta Transmi sou i som de best.
Va,
la gent fa pont també, els pericos també fan pont. És veritat que queden 50 minuts, ara mateix és difícil, suposo, de fer una aproximació d'ambient, no, Edu?
Sí, a veure, el que et puc dir a 50 minuts per començar el partit és que la gent fa pont, però aparentment el fa al centre comercial, que hi ha al costat de l'estadi, perquè per accedir a l'estadi de l'Espanyol, cues quilomètriques, bàsicament perquè hi ha molta gent que se'n va a sopar, hi ha molta gent que se'n va a comprar, hi ha molta gent que se'n va al cine, i hi ha també molta gent, jo crec que hi haurà molta gent que vindrà a veure el partit. Si l'entrada serà de les millors de la temporada, ho dubto, però jo crec que tindrem una entrada més que decent. Tindrem una entrada de bé, tirant a notable en el dia d'avui, bàsicament perquè és un dels partits més importants que tindrà l'Espanyol aquesta temporada aquí a casa.
Sensacions, Edu? Clar, aquí on t'agafes? A la mala imatge de divendres passat contra l'Oviedo, a la bona imatge, la victòria contra el Valladolid? Clar, el partit és a Cornellà del Prat, per tant hem d'esperar la bona, no? La versió bona de l'Espanyol.
Jo espero la bona, i és que a més és molt necessària. Vull dir, el partit d'avui per mi és importantíssim, fonamental. És bàsic guanyar avui, per tot el que significaria, per moltes coses, per molts motius que després, si voleu, ja desgranarem. Però els 3 punts en aquesta jornada, en què la immensa majoria dels teus rivals juga contra equips de la part mitjana-baixa de la classificació, jo crec que avui no et pots deixar punts aquí. Contra més un rival que és perillosíssim, molt més perillós del que diu la classificació. No sé quin Espanyol veurem. Jo tinc l'esperança de veure un bon Espanyol, és el que ha d'aparèixer si es vol sumar 3 punts fonamentals avui.
Joan Camí, bona nit.
Hola, Jaume, bona nit.
Tenim 11 ja de Ramis per aquest partit contra el Saragossa.
Tenim 11 amb 3 novetats, amb 3 canvis respecte a la derrota de l'última jornada contra l'Oviedo. No juguen Omar El Hilali, principal sorpresa, lateral dret, tampoc Kei Dibare i Pere Milla, un dels habituals de l'11 titular en aquest inici de temporada, doncs començarà la banqueta. El repassem amb Pacheco a la porteria, defensa de 4, Òscar Gil lateral dret, Brian Olivan lateral esquerra, Calero i Cabrera, la parella a l'eix defensiu, mig del camp, doble pivot per Grajera i Álvaro Guado. A les bandes veurem si Jofre a la dreta o a l'esquerra, o si Expósito a la dreta o a l'esquerra, i a dalt la doble punta formada pel fugat Martin Braithwaite i Javi Puado.
Qui queda a la banqueta de l'Espanyol al costat de Ramis?
Els dos porters suplents, Joan Garcia i Fortuño, juntament amb Sergi Gómez, Keidi Vare, Keita Valdé, Pol Lozano, Pere Milla, Ramon Ramos, Salvi, Omar El Hilali, Omar Sadik i Català.
Amb quin 11 surt Julio Velázquez pel Saragossa?
En principi amb un 3-4-2-1, repeteix el mateix 11 que va guanyar la setmana passada el líder de la segona divisió, el Leganés, 1-0, amb Daniel Rebollo a la porteria, 3 centrals, Francesc, Jair Amador i Santiago Mourinho, mig del camp per Toni Moya, Marc Aguado, Michael Mesa, Francho, Carrilés a la dreta, Fran Gávez a l'esquerra, Germán Valera, i a dalt com a principal referència ofensiva, Mollejo.
Qui xiula?
Arcediano Monestillo, amb Aitor Gorostegui al bar.
Doncs protagonistes ja situats, arribat al Gran Solsona.
Hola,
hola.
Bon Jaume, Dani, sí, també, bona home, nit. No, tot... no estic de pont, no?
Per servir-te.
Ho sé, no ho sé, pont, no estàs de pont. Al peu del canó. Mira, del canó, sí. Quan he sentit que en Joan deia que Pere Milla no era titular, he pensat, mira, Solsona deu pensar aquí l'encerta Ramis, perquè tu és un jugador dels que t'han convençut menys fins ara. En fi, de millor del que vulguis, què et sembla l'11 d'avui, Solsona?
No, ens sembla bé, era l'11 que aquest matí jo anava fent a casa i això, i sempre em quedava el dubte d'aquesta peça, o Pere Milla, Edu Espósito, Keita Valdé, que l'altre dia va estar força bé, però ho tenia clar que en atac Jofre jugaria, que Breitua jugaria, que Puado també, i em faltava aquesta peça. Bueno, Edu Espósito ha anat rendint bastant bé aquest partit, sobretot els d'aquí a casa, perquè ens hem de quedar amb aquests tres partits que juga l'Espanyol aquí a Cornellà, contra l'Elx, contra l'Alcorcón i l'altre dia el partit de Copa contra el Valladolid. En cap cas el de l'Osca i el d'Oviedo, no? Però ens trobarem un equip de Saragossa que amb el nou entrenador sí que el primer partit van perdre camp de l'Albacete, acabava d'aterrar també, i el segon partit va ser un equip molt intens contra el Leganés. No tenia clar, o no m'hi vaig fixar, o no ho vaig veure, o no vaig prestar molta atenció si jugaven en tres centrals o en quatre, i en Marc Aguado de pivot amb un 4-1-4-1, però si el Joan diu que juguen en 3, doncs en principi farem cas que juguen en 3, que en realitat és un 5-4-1, però va ser un equip molt intens, de molta lluita, de moltes faltes, van tenir l'encert de marca i van tancar la porteria.
De l'11, Edu, Joan, voleu afegir alguna cosa més?
Joan.
Home, això d'Omar, a mi em sorprèn molt l'aposta per Òscar Gil. És cert que Omar els últims dos partits, especialment a Oviedo i entre setmana a la Copa, no ha estat bé, però és un jugador de 19 anys. Si analitzem tota la temporada, els 18-17 partits més la Copa, crec que ha estat el defensa més fiable de l'Espanyol aquesta temporada, amb molt bones actuacions, amb molt poques errades, tenint en compte el context, els seus companys, l'exigència de la segona divisió i també l'edat, que només té 19 anys. A mi d'entrada em sorprèn que se'l carregui, desconec si té o no molestis, entenc que s'ha entrat a la convocatòria perquè està al 100% i que s'ha decidit per Òscar Gil, però vaja, em sorprèn molt aquesta aposta de Ramis, tant de bo li surti bé, i hem de tenir en compte que avui al davant tindrà Germán Valera, que és qui juga en principi de carriler esquerre, un jugador que volia l'Espanyol aquest estiu, que de fet el va estar a punt de fitxar, però finalment el Saragossa es va anticipar les negociacions i se'l va emportar, cedit per l'Atlètic de Madrid, i després veurem la posició de Jofre i Expósito, perquè tots dos, on millor han rendit darrerament, és a l'esquerra. Expósito amb Ramis ha jugat a l'esquerra, menys a Oviedo, que no va jugar bé, i Jofre, l'altre dia ja ho vam veure, cama canviada, dos gols.
Jo, ràpid sobre Omar, vull pensar que no està al 100% físicament. És veritat que ja va tornar abans d'hora de la lesió per la fractura al dit del peu i va coix, juga coix directament des de llavors, estem parlant de fa un mes. La majoria de vegades ha jugat bé, fins i tot coix, però en l'últim partit a Oviedo no tant. I avui, tenint en compte que hi ha un dels homes de banda més perillosos de la categoria, en Joan en parlava, aquest Valera, jo crec que vol algú al 100% Ramis. No crec que Òscar Gil hagi passat per davant d'Omar en el cap de l'entrenador. Però veurem. Jo el que espero és que avui Òscar Gil estigui a l'alçada. Sí. I com a president de l'Associació d'Amics per la Suplència de Pere Milla, agraeixo a Ramis el vot de confiança en el dia d'avui. I, dit això, jo crec que Pere Milla pot ser un futbolista importantíssim des de la banqueta. Perquè Pere Milla és un futbolista que, malgrat que jo crec que demanava banqueta, i que és just a la banqueta d'avui, per mi és un futbolista que és molt, que pot ser molt valuós per l'Espanyol, i avui és un actiu que tens a la banqueta boníssim. Per mi, Jofre i Expósito ho estan fent millor i mereixen jugar avui.
Doncs queda dit. A les 9, Espanyol-Saragossa, ara de seguida tornem i continuem estirant fils d'aquest partit, però em demana pas l'Aguilar des del Palau Blaugrana amb protagonista. Dani.
Doncs sí, ja amb l'Òscar Orellana, amb l'ajudant de Roger Grimau, de l'estaf tècnic del Barça. Avui, Òscar, sempre parlem del calendari i de l'atapeïment del calendari. Avui no sé si és una bona notícia el fet de jugar prou d'hora com per refer-se de la derrota d'abans d'ahir, no?
Bueno, jo crec que el jugar amb aquest ritme de calendari mai és una bona notícia en el sentit de preparar. Sí que és veritat que a nivell mental, doncs especialment si vens després d'una derrota, el que tens ganes és de tornar a jugar per intentar fer que les coses surtin bé i intentar emportar-te la victòria. Vull dir que en aquest sentit, potser sí que a nivell mental és un avantatge.
Ara parlem del partit d'avui, però en aquests dies ja s'ha esbrinat què va passar el dimarts per perdre un avantatge de 16 punts?
Bueno, jo crec que últimament estem veient a l'Eurolliga moltíssims partits en què aquest tipus d'avantatges, des de que la gent tira, des de que tots els equips tiren tant de 3 especialment, etcètera, etcètera, doncs s'està veient en l'Eurolliga molts casos de partits de que un avantatge de 15 punts no significa gaire cosa. Tot i així, jo crec que nosaltres hem de fer autocrítica i hem de veure el per què. Jo crec que el pla de partit que vam seguir va estar molt bé durant tota la primera part, vam fer allò que volíem fer i ho vam fer de la manera correcta. Després, en la segona part quan ells van pujar al nivell d'agressivitat, al llindar d'agressivitat, jugant a casa, doncs ens va costar una miqueta més atacar, i està clar que la segona part vam tenir problema a nivell ofensiu en el que ens vam parar, i un equip que estava ficant molts punts acaba amb 80 punts, però que havien de ser 70-72, que era el que necessitaven per guanyar. Així que, bueno, sí, tot serveix per fer autocrítica i per millorar-ho, està clar.
I avui al Palau, Fenerbahçe, un equip que ha perdut 5 dels seus últims 6 partits, però resulta que el que ha guanyat és contra el Real Madrid, que ha estat l'únic que ha estat capaç de guanyar-lo. Què és el que més us amoïna de Fenerbahçe?
Bueno, jo crec que només cal mirar el roster per veure que és un roster no només hipercompetitiu, sinó amb una sèrie de jugadors amb moltíssima experiència a l'Eurolliga i que són capaços de tot, especialment a nivell ofensiu. Vull dir, és veritat que no estan aconseguint totes les victòries que voldrien, segurament, sobretot, però se'ls està escapant per la part defensiva. A nivell ofensiu tenen tot un arsenal, tenen molts recursos, i tu dius, és un entrenador molt tàctic que sap llegir molt bé els avantatges, que sap treure avantatges de tots els jugadors. Llavors, jo crec que a la mínima que acabin de trobar aquesta sèrie d'automatismes defensius, començaran a guanyar partits. Per mi és anecdòtic que n'hagin perdut 5 dels últims 6.
Esperem que avui no sigui el cas. Gràcies, Òscar.
Moltes gràcies a vosaltres.
Òscar Orellana, un dels assistents de Roger Grimau, amb en Dani Aguilar, a 9 minuts per l'inici d'aquest Barça-Fenerbahçe de l'Eurolliga de bàsquet. Per cert, a Solsona, Edu, Joan, avui tenim l'Ota Torrons Vicenç, també, eh?
Som-hi.
Escriu-nos amb el hashtag FRAC1, opineu sobre qualsevol cosa que vulgueu en aquest Superdivendres Esportiu a RAC1 i entreu en aquest lot que inclou el Turro Tou, que és el teu preferit, Solsona, ho sé.
Home, i tant, per edat, eh?
Bé, i per tot, perquè està molt bo.
Per edat, Tou, perquè clar... Home, hòstia, aquests d'ametlla que eren fortíssims, sí, fots una queixalada i et quedava la dent allà enganxada.
Però si són de Torrons Vicenç, això no passa.
Ah, no.
No. Torró Tou, torró de crema cremada, torró d'Agramunt i també el torró de xupa-xups de nata i maduixa, una de les novetats que ho està patant en aquest 2023. Participeu amb el hashtag FRAC1 i podreu endolcir aquesta època de l'any amb el lot de Torrons Vicenç, el torró, torró. Ara tornem.
RAC1. El Nadal més màgic, a Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'advent a l'Ajuntament. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Trens on fer-se selfies, el llaminer i molt més, gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
RAC1.
Girona.
Aquest diumenge, des de les 8, a RAC1.
Amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som 1.
Espanyol i Barça de bàsquet a RAC1.
D'aquí a 7 minuts, Barça-Fenerbahçe. D'aquí a poc més de mitja hora, Espanyol-Saragossa. Ens centrarem a partir de 8:45 en el primer tram del partit del Palau. Per tant, estirem algun fil més d'aquest partit a Cornellà al Prat. Per cert, Edu, de fred, suportable, si vas ben abrigat.
Això t'ho dirà millor en Joan, que és qui l'està patint, perquè clar, aquí tenim un microclima a la cabina, Cupido, que ens foten l'aire, vaja, ens foten l'aire calent, i aquí jo crec, mira, perquè et facis una idea, és que cap dels tres, ni Cupido, ni Solsona, ni jo, anem amb jaqueta.
Carai.
Anem directament amb jersei, i es senten bé. A fora, el termòmetre em marca 12 graus al telèfon. Joan, més o menys va per aquí?
Sí, i s'està bé, s'està bé. Repeteixo, molt bona setmana a Barcelona a nivell de temperatures. L'entre setmana ja vam estar prou bé aquí a fora de la cabina, i avui també, tenint en compte que són 8:45 gairebé, desembre, vaja, m'ho esperava molt pitjor i de moment no ens podem queixar.
Tornen a pujar, tornen a pujar, han dit, eh?
Les temperatures?
Sí. Benvingudes siguin.
Aquest cap de setmana. Deien Martí Oliveres i la Mònica i l'Abel i companyia.
Sí, sí, això de l'hivern ja queda per un altre moment.
Per cert,
moment.
Sí. Jaume, que tinguis clar,
sí?
Que tens un comentarista aquí a Cornellà al Prat, del partit de l'Espanyol, i en tens dos pel bàsquet, eh? Perquè no hi ha només en Colo, eh? Que Dani Solsona, l'hauries de dir, que s'ha estudiat...
Sí?
S'ha estudiat el roster de Fenerbahçe.
Home, doncs algun primer missatge per Dani 2 des de Cornellà al Prat, o no?
Per favor, ara m'estic emocionant.
Dani Aguilar, Dani 2.
Sí, digui. Hola.
Escolta, tu sí. Creus que avui Calates i Salni... xafaran la guitarra al Barça o no?
Ha estudiat,
doncs
que podria
ser, és increïble,
podria ser, mare meva, ara, també us diré una cosa. Quan estava parlant el segon entrenador del Barça, em diu Dani Solsona, el que no entenc és per què diuen roster, podem dir planter.
Perquè és molt yankee aquest esport, Solsona, sí. És molt americà.
Ja, ja, ja.
Mira, ara ho lliguem tot, eh? Sona... Ah, no, vaja, fins ara sonava la Mort, t'ho jur, que va ser la cançó que va,
sí?
No, va fer tan èxit amb, sí, l'Espanyol a Europa.
Sí.
Dels ex del Fenerbahçe, del Barça, perdó, que avui venen amb el Fenerbahçe, Colo, algun que estigui especialment inspirat en aquesta Eurolliga?
Hayes Davis és el jugador que té un rol clau aquí. No és molt habitual avui dia veure jugadors jugant 39 minuts com va fer ell a l'últim partit. Això és perquè la majoria d'entrenadors són allò de minuts més curts i màxima intensitat. Si juguen molt és que per algun lloc afluixen. No és el cas, ell és imprescindible, jugant tant de 3 com de 4, tot i que de fora no està gens fi. Calates està vivint una temporada estranya, perquè ell a l'estiu li comuniquen que no compten amb ell i que s'ha de buscar equip. Fitxen a Raúl Gignoneto, que venia fer un rol de tercer base molt sòlid a l'NBA, quan va tenir minuts va jugar molt bé, però es va trencar en Brasil i llavors ha tornat a Calates, i és aquelles coses que poden, a pas, que acaben funcionant molt bé, però aquí no sembla. Jo crec que algú es va trencar entre l'entrenador de Calates la temporada passada i ara ho estan solventant sobre la marxa, però té moltes peces interessants que no acaben de funcionar en aquest Fenerbahçe.
Deixa'm dir-te que potser sí que tindrem, no?, millor aspecte del que semblava el Palau Blaugrana.
S'anima, sí?
Sí.
Sí, i mira, i Jaume, també t'he de dir una cosa.
Sí.
Quina aquesta la nostra professió de periodista, estimats tots que esteu en aquesta transmissió, que no hi cap, això sí que és veritat, ni una agulla a la tribuna de premsa, tu.
Veus?
Jo crec que és el dia que hi ha més gent de tota la temporada.
Vols dir que els periodistes no tenen diners per pagar-se un pont?
Exacte, o que estem tan compromesos amb la nostra professió. No, no,
també,
no ens
també
podem moure, eh? Si fem colzes, fem mal a algú, és espectacular. Sí, sí.
Jordi, aquest, sí, el guru dic, què tal aquest? Ja tens bon element, eh? No?
Bon jugador. Un pèl per sota del que jo crec que ell mateix pensa que és. Però jugador que té ratxes de joc molt bones. Esquerrà i aporta anys, és un dels referents, però li falta la miqueta de solidesa per fer aquest bon joc de forma més continuada, tant a una sèrie de partits com a dintre d'un mateix partit.
Jo posaria Colo i Solsona sols a fer la transmissió, sí, sí, ja t'ho dic ara. No, no. Quina meravella.
No, no, estic aprenent molt.
A mi m'encanta.
Estic parlant en sèrio, eh? No, estic aprenent molt.
Sí. Abans de quedar-nos a l'inici del partit al Palau, Solsona, l'Espanyol-Saragossa, quin tipus de partit t'esperes? El Saragossa, clar, amb aquest esquema que ens dibuixaves amb un 5-4-1, a veure les venir, no? Suposo.
Si és així, jo crec que sí. Una vegada perdin la pilota, ells es col·locaran en unes dues línies de 5-4-1, que avui en atac juga Mollejo. Ja va jugar l'altre dia Mollejo, que és un mitja punta, pot jugar al mig del camp, pot jugar per la dreta, per l'esquerra, no? És un bon element, però tampoc tenen molt recanvi, a part de Sergi i Enric. Però sí, sí, però després sobre el jugador en el seu propi terreny de joc fan una pressió molt, molt agressiva, eh? Almenys contra el Leganés ho vaig veure així. Pressionen molt, van a sobre, t'apreten cadascú amb el seu espai i després intentar sortir a la contra amb velocitat. Això és el que espero, i l'Espanyol ha de tenir paciència, tocar i no ser molt vertical en totes les jugades.
De les 9, Espanyol-Saragossa, al Palau tenim ja protagonistes a pista de Barça i Fenerbahçe. Quins són els 5 inicials, Aguilar?
El Barça que surt amb el quintet de gala, si bé cerquen el 3, va rotant amb Tomas Satoranski, amb Nicolás Laprovítola, avui el 3, Nicola Kalinic, i la parella interior, Òscar da Silva i Jan Vesely. Per tant, tenim dos ex-Fenerbahçe al Barça i tenim també dos ex-Barça al Fenerbahçe. Nick Calates, el base que havia de dur a l'Eurolliga i finalment no va poder ser del Barça titular. Avui també hi és Hayes Davis, un altre ex-Blaugrana, amb Deschamps Pierre, amb Marco Guduric, l'amic de Dani Solsona, i amb Jonathan Motley a l'interior, al 5.
Alguna cosa dels 5 que cridi l'atenció, Colo?
Bàsquet modern, aquí no hi ha jugadors baixets. El bàsquet està, per tant, tots els petits. Bé, el més petit del Fenerbahçe el tens en 1,98 m i el Barça amb un base de 2 m i la Provitola sent el més petitó, o sigui, d'aquests físics, jugadors que poden canviar tot, i a veure com frena aquesta temporada Molly al Barça. La temporada passada va fer molt de mal, tot i que va ser protagonista, no sé si negatiu, curiós, surrealista, en el partit d'aquí al Palau, perquè amb el Fenerbahçe perdent de 3, l'home se'n va anar cap a dins, va fer una esmaixada, es va quedar a gust, però va perdre d'un.
Sí, no va tenir el seu millor moment. Activada l'opció de sincronitzar la imatge del que vulgueu, del bàsquet o del futbol, amb el web i l'app de RAC1. Entreu, cliqueu l'icona TV i sincronitzeu l'àudio amb la imatge. Vinga, Dani, que això ha arrencat.
Ha arrencat el partit, un clàssic del bàsquet continental entre Barça i Fenerbahçe. La primera, una falta contundent de Nicolás Laprovítola.
Estava demanant ja, comencem sí, fora, perquè estan demanant revisió i antiesportiva. Guduric, als 15 segons.
Mare meva. Marco Guduric, que ha rebut a la línia de 3, ha fintat i ha anat com un cotxe a Provítola. No em diguis que ens aturem ja. Serà falta regular, falta normal, però perquè Itudis no ha estat, diguem-ne que no ha tingut els nassos de demanar un challenge als 15 segons. Però només faltaria. Vinga, serveix Calates amb Motley. Motley penetrant, compte que aquest és perillós, a la cantonada. Una altra vegada Guduric en pilota. Guduric, el bloqueja Motley, cap a Calates, la perd. Satoranski a la transició, cap a la Provítola, cap a Satoranski. Ai, que no hi va. Ara sí, la cistella de Nikola Kalinic, quan arriba Marc Gironès ara mateix. Va, a la tribuna de premsa també hi som tots, el nostre estudiant en pràctiques. Meravellós, arribant quan cal el Marc, clar que sí. Òscar de Silva defensant Hayes Davis, ha notat el Barça 2-0, Calates amb la penetració de tota la vida, bé, se li clava un tap, el coneix bé a Nick Calates, el greco-americà. A l'altra banda ja ataca la Provítola, cap a bé, se li tir lliure, el llançament també de tota la vida, ara no hi va, rebot per Guduric, dorsal 23, un minut de partit, 2-0, pilot anterior per Molly, és perillós aquest Colo, mà a mà amb Guduric, davant d'ell la Provítola. Compte Guduric, que intenta imposar l'esquena, el llançament després de semi-revers, no hi va. Serà pilota pel Barça.
Té l'avantatge físic, però si fa el tir a la mitja volta, s'allunya de cistella, perd tot avantatge.
Òscar de Silva amb la Provítola, sí que fa bon aspecte al final pel Maurana, tu.
Sí, per la tele també, eh?
Sí, oi? Mira, que encertat a la prèvia. Satoranski s'aixeca, cistella. Cistella de Thomas Satoranski també imposant els seus centímetres a la pintura. 4-0, 8-15 per al final del primer quart. RAC1, avui per RAC1, l'Eurolliga. Tota l'Eurolliga la podeu viure al Barça. I si a sobre tenim la companyia de l'Edu de Valle, del Dani Solsona, del Joan Camí. Avui Cupido, no? Tocant els botons,
sí,
Bulló?
Sí.
Només falta Cupido aquí, mare de Déu. Quin all-star ha anotat Fenerbahçe. 2 minuts de partit, 4-2. Satoranski des de la línia de 3, el bloqueja Vesely, una altra vegada la pilota al txec amb Molly, duel interessant aquí, la Provítola, dos dels millors 5 de fet de tota Europa, la Provítola cap a dins, mira, aquesta desavantatge que genera Òscar de Silva tot seguint a dins de la pintura, és molt aprofitable, Colo.
Canvien a tots els blocs el Fenerbahçe perquè té físic per fer-ho, però clar, el problema és quan queda un exterior de Silva o Vesely. Aquí Guduric ha hagut de fer la primera falta, ja.
Satoranski, servint per la Provítola. Hayes Davis, excompany. Mira, una altra vegada dins, eh? La segona que li treuen, tu, a Guduric.
Mira, es queixa i tu dis, però és que al final és copa seva. Ara diu, torneu a canviar. I bueno, ja, no fas tornar a canviar quan un dels teus jugadors importants t'ha fet dues faltes. Però aquí ja no ha estat canvi, sinó que tal com han sacat, estava Hayes Davis intentant molestar més a la Provítola, però el Barça ràpidament ha buscat l'avantatge de Silva.
És que l'ha agafat, no hi ha discussió d'aquesta falta.
La Provítola, votant, pilota interior picada cap a Vesely, es regira, intentava buscar Òscar de Silva, que arribava com un camió en el tall, però ha acabat perdent la pilota. Serà possessió per Fenerbahçe.
Ha arrencat també un Virtus Maccabi, 7-5 de moment guanyant la Virtus, tercer classificat darrere el Barça, un Baskonia 7, Estrella Roja 0, primers 3 minuts de partit. I tenim al final del primer quart l'Olympiacos 19, Bayern 6, i ja a 6 minuts pel final els Alguiri 61, Mònaco 60.
Aquí al Palau Blaugrana, 7-20 per al final del primer quart. De moment desenceren tots dos equips. 4-2, anotació escarrancida. Guduric amb la pilota, perseguit per la Provítola. Compte que es queda amb Molli, s'aixeca Guduric. Esquerrada mena, falla. El rebot per Satoranski. Ja creua línia de mitjos, vertical al txec. La penetració doble cap a un altre txec. Veseli, ai, se li ha fet de nit davant Hayes Davis. Ha fintat massa Veseli. Finalment la taponada del Nord-Amèrica. A l'altra banda, bona transició de Fenerbahçe, però roba el Barça bé. Molta velocitat i poc encert de moment en aquests primers compassos de partit. Kalinic cap a la Provítola. La Provítola votant ara, mira, des de dins de la, del semicercle de l'ampolla. Anota Veseli, que aquestes no les falla per res del món. 6-2.
Si la dones temps en Bardona, el primer la falla, però era un tir molt més precipitat. Aquí molt avantatge.
Calates, quantes vegades l'havien vist jugar aquí, vaja, tampoc tantes temporades, però que va deixar una bona empremta perquè la gent l'ha aplaudit, Jaume, quan ha sortit Calates.
Sí, home, sempre recordem aquella baixa a la Final Four de l'Euroliga,
sí,
que
sí, sí.
Vés a saber si el Barça no tindria una altra Copa d'Europa a les seves vitrines, si Calates hagués pogut jugar.
Que quedarà
100%, pels anals, perquè sí que va jugar, però
sí, sí.
Permet.
Però és d'aquestes que quedarà pels anals, allò de, sí, sí, de bolo cebolleta, d'aquí 30 anys direm, hosti, la tercera hagués pogut arribar si Calates hagués pogut jugar a ple rendiment a la final.
What if de l'esport.
Eh?
Els what if de l'esport.
Sí, senyor.
Sempre estem, i si hagués jugat, i si...
Veus? Mira, what if. No sé. Un altre anglicisme. Ens encanten, sí, els anglicismes. Falta.
I en el cas de Calates, una mica en la línia Davis, que va ser un... Va acabar rendint molt malament a l'últim tram, però no la sensació de deixar-se anar, que sí que va deixar Brandon Davis, sinó que Calates simplement que no se'l veia còmode, no estava físicament. No és cap secret que la relació amb Jessica Vicius era la que era, perquè ell mateix ho ha dit, que
a les declaracions posteriors
va dir,
sí,
que
sí,
portava tants anys com que perquè li ensenyessin a jugar a bàsquet i com s'havia de jugar des de la banqueta.
Mira, que tenim Ramis a la tele, a 20 minuts mal comptats de l'Espanyol Saragossa. Escoltem alguna resposta.
Consiguieron rehacerse la semana pasada acompañado de un resultado positivo. Bueno, siempre es un equipo que da mucho trabajo, que es capaz de mucho y tendremos que responder.
Y vosotros en este estadio de momento estáis inmaculados, 3 partidos contigo, 3 victorias, el último de ellos en Copa. No sé si ese partido que podría parecer que no tiene tanta importancia para la Liga Hypermotion, si ha sacado algunas conclusiones que te han servido para hoy. Por ejemplo, puede ser que veamos a Jofra en la izquierda, que hizo un partidazo.
Bueno, a ver, en fútbol analizamos siempre los partidos anteriores para reflexionar y trabajar sobre errores y sobre aciertos y que lo bueno se traslade en adelante. Nosotros miramos ya al partido de Zaragoza desde que terminó el de Valladolid. Es una victoria que nos refuerza, siempre las victorias refuerzan. Y bueno, y sabemos que necesitamos de la victoria, sabemos que para estar donde queremos estar necesitamos los 3 puntos. Y tenemos un rival que nos lo va a complicar. Por lo tanto, bueno, en cuanto a la disposición en el campo, tenemos dos jugadores por fuera, que son Jofra, hoy Puada o Ampunta. Bueno, Edu alterna posiciones interiores con exteriores. Bueno, son jugadores que son jugadores atacantes que se mueven entre líneas, que pueden dar amplitud, que pueden dar espacio. Las lateralidades, bueno, creo que pueden jugar en ambos perfiles, porque tienen características para ir adentro, para ir por fuera. Son jugadores versátiles y, bueno, en principio arrencaremos con esa estructura.
Bé, al final ha deixat encara algun detallet, tot i que semblava que costaria, però algun detallet ha deixat Ramis en aquesta última resposta. El Palau, pilota pel Fenerbahçe.
Sí, 4-45 pel final del primer quart, acaba de notar el Barça, 10-4, guanyant de 6 al Barça, de moment un pèl millor l'equip blaugrana, però cap dels dos equips sense sentir-se còmode. És Dorsey, Tyler Dorsey, en la penetració al nord-americà, falla Motley, el rebot, acaba d'ingressar Dorsey al parquet, rebot ofensiu de Motley, que ara vol atacar Veseli, s'aixeca Motley contra taulell, no hi anirà, rebot pel Barça, malament, molt malament, en atac, avui Fenerbahçe com a mínim en els percentatges de llançament.
S'ha reivindicat precisament Calates, que s'han anat ja a la banqueta amb 2 faltes, ara té els 2 jugadors teòricament, que a nivell individual són de més talent pur, com són Dorsey i Wilbekin, que després, a darrere, també tenen els seus problemes. El Barça, de moment, traiem molt de rèdit d'aquesta superioritat física amb els canvis, o com hem vist amb Satoranski, o ara amb aquest 2x2 que tan fàcilment en resol amb l'esmaixada de Veselý.
I és que Itudis ha de demanar temps mort per una màxima avantatge del Barça, 4-0-8 per al final del primer quart, guanyant de 8 punts l'equip blaugrana, 12-4, després d'aquest 2x2, com deia el Colo, que ha deixat Veselý a sol, l'ha enfonsat Veselý, el xec, que suposo que estarà, ara m'ho direu, amb números de màxim anotador del partit. 12-4 aquí al Palau Blaugrana, tens mort al primer del partit, demanat per a l'entrenador de Fenerbahçe, Paritudis.
Sí, Satoranski i Veselý, 4 punts, els màxims anotadors. El Fenerbahçe, 2 de 9 en llançaments de 2, perquè ni Barça ni Fenerbahçe han llançat cap triple. Trobes explicació que aquesta estadística, vaja, que a dia d'avui gairebé és inèdit en un partit de bàsquet, Colo?
El Barça ja es mou una mica en la línia de les temporades anteriors, que era... Això ha anat copiant una mica sistema Saras, que encara que corri més, sí que és un equip que sempre està entre baix de nombre de triples tirats i de triples fets, però en canvi a percentatge està cap a dalt. Sí, és un equip que no en tira molts, però quan els tira bé. Fenerbahçe en tira més, però en canvi de percentatge està molt a baix. Però avui pel 5 han sortit, és que si tu mires el 5 titular del Fenerbahçe, Guduric seria el seu millor tirador i s'ha hagut de seure ràpid per faltes.
Clar.
No és un equip amb el 5 que ha sortit, és equip de tancar-se, i això el Barça ha fet bé, que per això el Fenerbahçe està amb només 4 punts en 6 minuts.
Entra Billy Hernán Gómez, és el primer canvi del Barça, sí, no?
Sí, sí, sí.
Entra Billy Hernán Gómez de parquet, marxa Jan Veselý, i entra Sanli, que va tenir una relació molt bona i molt curiosa amb Nicola Provítola. Es van portar molt bé el turc i l'argentí, ja em diràs tu.
Van acabar al final, que un anava amb samarretes de Turquia,
sí,
i l'altre,
sí,
Argentina.
Sí, 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 sí.
Els partits.
4 minuts per al final del primer quart.
Joao Félix, al Palau Blaugrana, ens ensenyen ara. Home, a Movistar.
Boníssim.
Ja va ser el Palau, eh?
Sí, sí, sí. Parlava l'altre dia amb Joao Rodríguez al Bellera,
sí,
perquè l'havia anat a veure al partit d'hoquei patins, i ara també aquí al Palau Blaugrana. Ja està bé. 12-6, acaba de notar Sanli, un ex blaugrana. Més 6 al Barça, d'esquenes Kalinic, atacant a Pierre, segueix Kalinic, intenta fer-se un lloc, no hi va, el rebot per aquí, doncs mira, l'ha lluitat Billy Hernán Gómez, però serà finalment per Fenerbahçe. Scott Wilbekin, un clàssic ja de l'Eurolliga, votant, és perillós, dorsal 3, davant d'ell la Provítola, se'l fa amb un crossover espectacular, Sanli des del triple, uf, no hi va, encara bo, espera't, que el rebot ofensiu va a Fenerbahçe, la penetració cap a fora, Pierre una altra vegada, el triple, i va, triple de Dijon Pierre, després del rebot ofensiu de Tyler Dorsey, s'apropa al Fenerbahçe, que ha entrat molt bé després de temps mort, 12-9, mini parcial, 3 minuts per al final del primer quart.
I primer triple del partit.
Sí, intentant-ho, cap a Satoranski, una altra vegada la Provítola, mira, a veure si és el primer del Barça, però no, ho intentava des de la línia de 3, però el rebot ofensiu és pel Barça, pilota interior per Billy, molt bé ho ha fet ara el Barça, ha carregat bé, assistència a Billy sota, findat, i l'ha acabat esmaixant, més 5, 14-9. Wilbekin, atacant a la Provítola, el bloqueja Sanli, els amics, Wilbekin es regira, ja és a dins de la pintura, Wilbekin es fa un lloc, i jo crec que s'amoïna més de treure la falta que no de notar, però el rebot va una altra vegada a Fenerbahçe, Wilbekin triple, el segon, tu.
6è de l'Eurolliga en nombre de triples anotats per partit, va ser un dels protagonistes de la primera derrota del Madrid amb el triple que va forçar la pròrroga.
Sí, el Palau juga l'únic equip que està capaç de guanyar el Madrid d'Europa ara mateix,
cert,
que és Fenerbahçe. Satoranski s'aixeca, mira, com a mínim treu una falta de Tyler Dorsey, tirs lliures.
Tan bonus, mentre el Barça no es porta una falta en tot el partit.
Sí.
Ha frenat bé el rival sense necessitat de fer faltes.
Comença la rotació, entra també Jabari Parker, entra el capità Alex Abrines, marxa Nicola Provítola. El Barça que darrere ha d'estar una mica més intens. Al principi jo crec que ha estat més de mèrit de Fenerbahçe que no pas en cert del Barça, perquè tampoc ha tingut mals llançaments Fenerbahçe, però és que els ha fallat molts.
Sí, més enllà de Guduric, que ha forçat un pèl massa, Molin ha perdonat un parell dels que no,
sí,
perdona mai.
Sí, sí. El primer tir lliure de Satoranski, cap a dins, 15-12. El segon, el Palau Blaugrana, que sí, sí, em reafirmo, eh? Vaja, em retracto i em reafirmo alhora. Fa molta patxoca, ara mateix. Ja
Tenim una molt bona entrada avui al Palau Blaugrana. Potser molta gent de fora també que ve passar el pont a Barcelona, mira.
També.
16-12, teories que m'invento. 16-12, dos minuts per al final del primer quart. Falta. Falta de Satoranski sobre Wilbekin. És corcó aquest Wilbekin en pilota, és pesat, és ràpid, és elèctric, costa d'aturar-lo.
Molt de monòleg, però ja fa anys. Bueno, aquest estiu va perdre la condició de turc, perquè tant ell com Larkin no van anar a la selecció. El Fenerbahçe va presentar informes mèdics i encara per lesió, però la Federació Turca es va enfadar i els va treure la condició de jugadors turcs.
Carai. A la carta. A l'altra banda, ha fallat Fenerbahçe, ja la té el Barça, Javari Parker, Àlex Abrines amb Parker, s'ha quedat amb Wimbekin, és més gros Parker, l'intenta superar físicament, ui, l'Step Back s'ha menjat el tap de Sanli, s'ha quedat sense vot Parker i ha acabat fent-se-li de nit davant de Sertac Sanli, que li ha clavat el tap. Tyler Dorsey amb Àlex Abrines, Dorsey penetrant cap a fora, cap a Pierre, Pierre penetrant, penetrant a la mitja esmaixada de Dijon Pierre per situar el 16-14. No es desenganxa el Fenerbahçe del Barça. Ara comença a augmentar el ritme anotador. Djokovaitis preparat per entrar, segurament substituirà l'home que té la pilota ara mateix, Tomas Satoranski. Intenta rebre Brines, no pot, els bloquejos no són reeixits. Ara se li acaba la possessió al Barça, 4 segons, Satoranski fent-se el lloc al tap, li quedarà 2.6 al Barça.
Els àrbitres no han cregut que Wilbekin amb aquest cos fes volar Willy Hernán Gómez a terra.
Ja no els culpo. Sí, sí.
No. Sí, sí. No seria l'Òscar el millor actor secundari, però
no, no, no.
Qui és del Hernán Gómez que va fer la pel·li aquella?
Ara, Juancho.
Juancho,
amb Bo Cruz.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Compte que s'aixeca Parker. Ai, al final de la possessió no anota. Un minut perquè acabi aquest primer quart. 16-14, ja són 50 segons. Wilbekin, davant d'ell Abrines, li fa la falta. La pot fer el capità.
Va aconseguir que una pel·lícula de l'Adam Sandler m'agradés.
No t'agrada? No t'agrada? Adam Sandler?
Adam Sandler, no.
Tio. Jo sóc bastant d'Adam Sandler.
S'ha dit que el monòleg que té amb cançons és molt interessant, de Netflix, però les pel·lícules no, no.
Ja. Espera, ara en parlem. Abans, ataca Fenerbahçe, que va fora, Sanli des del triple, compte, Sertac, triple. Triple de Sertac Sanli, quin tros de primer quart està fent Sanli, tu.
Estava amb un 12% aquesta temporada des de la línia 3.
Contra el seu ex-equip per situar per davant Fenerbahçe per primera vegada al partit. 16-17, ha capgirat el marcador. Ha reduït la distància de 8 punts. Falla Djokovaitis i hi haurà, no sé si un mini decalatge o no, no. Serà última possessió per Fenerbahçe. Wilbekin, 14 segons, guanyant d'un Fenerbahçe. Wilbekin, davant d'ell Abrines, el ve a bloquejar Hayes Davis. S'ha quedat Javari Parker amb Wilbekin. Compte, que és més ràpid. Parker amb Wilbekin, Wilbekin, bota. S'intenta fer a Parker, 2 segons, 1 segon, s'aixeca Wilbekin. Quin tros de cistella. Mare meva. Quin tros de cistella d'escoc Wilbekin, mostrant recursos de tots els tipus, des del bot, anant per aquí, anant per allà, un passet enrere, s'ha aixecat i cistella preciosa, tot val a dir-ho per tancar aquest primer quart. 16-19, perd de 3 el Barça.
Sí, s'ha de dir que Javari Parker ha estat ràpid per reaccionar en tot moment a les fintes, als canvis de ritme, però tros de cistella de Wilbekin, que la que ha entrat ell i Tyler Dorsey s'ha desencallat en atac al Fenerbahçe i s'ha encallat en canvi el Barça, que està trobant bones opcions de tir, perquè aquest tir de Djokovaitis, que s'havia quedat Sanli a sota enganxat a cistella, era còmode, era bo, però el Barça sense tir exterior li costarà de començar a trobar el recurs del triple. Un 0-1 és poc habitual que tiri tan poc al Barça com en aquest primer quart.
Més 3 pel Fenerbahçe al final del primer quart al Palau. D'aquí a 12 minuts a Cornellà al Prat, Espanyol Saragossa. Ara tornem.
Espanyol i Barça de bàsquet a RAC 1. Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
El proper dilluns 11 de desembre et convidem a seguir en directe pel web de Mundo Deportivo la primera jornada de deporte de persones con discapacidad. A partir de 6:45 de la tarda t'hi esperen entrevistes i taules rodones amb campions paralímpics i institucions públiques i privades que parlaran sobre els reptes de futur. Organitza Mundo Deportivo amb la col·laboració de CaixaBank.
Què demana en Jan per Nadal? Una subscripció a la revista Cavall Fort.
Ah, sí?
Noia, el meu nebot la rep i li encanta. A més de còmics i reportatges, hi ha jocs, manualitats, receptes de cuina. Quina bona idea!
Fes un regal diferent. Entra a cavallfort.cat i subscriu els teus fills a la revista Cavall Fort. I pels més petits de casa, al Tatano.
A Dazón estem a punt de viure una cosa molt especial, el Barça-Girona. Un partit que és molt més que un derbi, perquè és una festa del futbol català. I només a Dazón pots viure aquest partit irrepetible. Entra a Dazón.com, subscriu-te ara per només 18,99 € al mes sense permanència i no et perdis el Barça-Girona del diumenge 10 de desembre. RAC 1.
Laura Lloreda. Aquest és el verset que jo vaig aprendre quan era petita i diu així... Joyeux Noël et bonne année. Je lui demande à l'enfant né pourquoi mon Dieu soit la fée.
Aquest Nadal, RAC1 puja dalt de la cadira. Envia'ns el teu vers amb una nota de veu al 618-897-485.
Espanyol i Barça de bàsquet a RAC1.
En marxa el segon quart al Palau, Dani.
Amb cistella de Billy Hernán Gómez per reduir el marge a un punt, 9-17, se regirà bé el pivot espanyol a prop del cèrcol, sobre pràcticament la botxina, acabat anotant. Ara és possessió per Fenerbahçe, Wilbekin, li queden 7 segons de fet de possessió a l'equip turc. Penetrant cap a dins, Fenerbahçe acaba sortint, era Dorsey, ho havia fet bé, però el Barça intimidat bé. A l'altra banda, Jabari Parker, que penetra, entraurà la falta, sí, de Sertac Sanli. Seran dos tirs lliures per al Barça per intentar tornar a posar-se per davant. És farragós aquest Fenerbahçe, recordem, però, que porta 5 derrotes dels últims 6 partits en 5 visites, és a dir, ha jugat 5 partits a fora dels últims 6 i els ha perdut tots. Ara bé, el que va guanyar va ser a casa contra el Madrid.
Sí, sí, l'únic que dic... Digues, Colo.
No, anava a dir que és un equip que el potencial el té... però no, de moment no el troba. Aquesta temporada li està costant molt. Va, les primeres jornades que va guanyar els primers partits, ja de seguides allò de no, aquesta temporada sí, l'equip turc farà el pas endavant, no és el cas.
No, de fet, la victòria fora de casa va ser la pista del Bayern el 27 d'octubre, que tampoc seria el lloc més complicat de l'Eurolliga, precisament.
No, ha reaccionat a les últimes jornades, però les primeres jornades del Bayern van ser, en general, fluixes.
Es comença a notar la mà de Pablo Lasso. El primer tir lliure l'ha notat, el segon l'ha fallat, però fa repetir-lo l'àrbitre.
Sanli ha entrat abans.
Ara parla amb Billy Sanli, somriu, bon paio Sanli. El segon cap a dins. Ja, vaja, no el conec personalment, però...
No, però tothom en parla molt bé, la veritat.
Sí. Wilbekin, pujant pilota, ha notat Parker, 20-19, més un al Barça. 8-50 per al descans. Wilbekin monopolitzant pilota, com ho fa ell habitualment, amb Abrines, cap a Sanli, mà una altra vegada amb el nord-americà, una altra vegada fora Sanli, 3/4, llença el triple, no hi va. Ai, el rebot, que bé, l'acaba de lluitar Pierre, cap a Wilbekin, des de casa seva, el rebot, una altra vegada ofensiu de Hayes Davis, això és el que no pot ser, i anota el nord-americà per situar el 20-21.
Els turcs són el pitjor equip de l'Euroliga en el rebot defensiu, però avui, en canvi, és el Barça que té problemes per tancar-lo.
Ara és Djokovaitis qui anota el triple! I un triple que entra plorant de roca, Djokovaitis! 23-21, ha estat el primer triple del Barça?
Correcte.
Sí, hosti, tot just el segon intent.
I espera't que Wilbekin contesta amb un altre triple. Carai!
Estan veient, també entens a vegades els problemes dels turcs, un monòleg de Wilbekin. A l'últim atac ha estat 3 cops a feta el bloc continuació amb Sanli per acabar-li fumant al pobre pivot una passada als peus i espavila't.
Ara juga el Parra, penetrant de fora cap a dins amb Billy, que té pilota interior. Ui, mira què intenta fer Billy penetrant, doncs ha intentat fer un Eurostep estrany. Finalment ha agafat el seu propi rebot i ha acabat anotant 25-24. Alternatives en el marcador ara mateix. RAC1, l'Eurolliga, vivint-la com sempre, com tota, RAC+1, RAC1, on sigui, us expliquem els partits del Barça a l'Eurolliga. 7-27 per al descans. Pierre creu a la zona amb una passada cap a Hayes Davis i penetra línia de fons i acaba esmaixant Hayes Davis contra els seus excompanys. Torna a anar Fenerbahçe, 25-26, augmentant la notació.
Segon màxim anotador del Fener, Hayes Davis, i a l'anterior atac hem vist una mica el moment de confiança de Joel Parra, que ha rebut prop de cistella, defensat per Wilbekin, que és 1,96 m i molt primer, i s'han anat de cistella, en lloc d'atacar-lo, s'ha allunyat de la cistella.
Fent mal Billy en atac contra Sandley. Carai, i ara triple de Hayes Davis, noi. Déu-n'hi-do amb l'encert des del triple Fenerbahçe en aquests últims minuts.
I jugadors que no estan bé aquesta temporada, perquè abans dèiem Sandley el 13%, però Hayes Davis està amb un 27 tot just.
Ara diguem-ne que la proposta de partit és Fenerbahçe buscant llançaments alliberats, tots ells de triple, anotant-los i de fet llançant amb bastanta sobrietat, i en canvi el Barça intentant col·locar pilota dins rere pilota dins de Billy Hernán Gómez perquè li busqui lo contra Wasanli a dins, que n'és conscient el turc i ara es lamenta.
5 de 8 en triples al Fenerbahçe, realment inspirat.
Entra Darío Brizuela.
Tenim ara una discussió d'aquestes poc habituals en el bàsquet, perquè l'àrbitre li recrimina i tu dius que no han demanat el canvi. I llavors tu dius, si el jugador estava assegut aquí al costat de la taula i tot, doncs pots imaginar-te que volia el canvi.
Mira ara, mira i tu dius com el demana. I li es queixa de que no estigui preparat el seu jugador, que crec que és Jan Madar, que sí, encara no ha jugat. Rocas Jokubaitis des del triple, som-hi Rocas, no hi anirà, Joel Parra, lluita pel rebot, finalment se'l queda amb un cop de dits Nigel Hayes Davis, després de l'ajuda de Wilbekin. Hayes Davis amb Billy, s'ha quedat ara Sandley amb Parker, que fa Parker, si era fora de Sandley, és igual, la recupera perquè pugui córrer el Barça, seu company Jokubaitis, ja és a línia de tir lliure, ha de refer-se i asserenar l'atac, Darío Brizuela cap a Parker, pot passar de tot, clar que sí, Jabari. Que fa Jabari, està al terra i li dona des del terra la pilota a Brizuela, ha caigut, Parra des del triple, som-hi Joel, Parra, ara sí Joel, Joel Parra, que ha d'entrar en rotació i ha de fer un pas endavant. Avui li costen de pujar els punts al marcador, són 30 o 33?
30.
30.
Ah, Pablo, doncs no li costa, perdó. 30-29.
Han anat massa ràpids,
correcte. Sandley, a l'altra banda, notant amb facilitat. Es nota que la posició interior hi ha talent davant, però que costa una mica darrere.
De les parelles més fluixes defensivament de l'Euroliga, d'aquesta segona unitat de Billy i Parker.
Quan queda pel descans, Aguilar?
5-26. Anota el Barça, 32-31, torna a anar per davant l'equip blaugrana.
3 minuts mal comptats perquè comenci l'Espanyol Saragossa, Cornellà al Prat, a punt de sortir els protagonistes. Si no els tenim ja sobre la gespa, recordem, Joan, l'11 de l'Espanyol.
Amb Pacheco a la porteria, defensa de 4, Òscar Gil, Calero, Cabrera, Brian Olivat, mig del camp, doble pivot per Grajera i Álvaro Guado, les bandes, Jofre Carreras, Edu Expósito, i a dalt la doble punta formada per Javi Puado i Martin Braithwaite.
Qui juga pel Saragossa?
Daniel Rebollo en porteria, tres centrals, Francesc, Jair Amador, Santiago Mourinho, bandes a la dreta, Fran Gámez, a l'esquerra, Valera, mig del camp, Toni Boya, Marc Aguado, Michael Mesa, Francho, i a dalt com a principal referència ofensiva, Víctor Mollejo.
Recordem l'àrbitre, Joan.
Arcediano Monestillo amb Aitor Gorostegui al bar.
Edu, s'ha acabat animant la gent o no?
Sí, jo crec que hi ha una entrada més que respectable, tenint en compte que és divendres enmig d'un pont i a les 9 de la nit, i a més ho estan passant d'allò més bé. Molts aficionats al Saragossa, Joan, que tenen la part visitant plena.
Sí, fa goig, ho veiem molt poques vegades, no només aquí, sinó en general al futbol espanyol, i fa goig veure tants desplaçats, fins a 3.000 aficionats del Saragossa que han vingut avui a Cornellà amb el seu equip.
És que últimament hi ha molts de desplaçats.
Com t'agrada aquesta paraula.
I són fidels aquests,
Sí, a més ho estan passant teta, els del Saragossa i els de l'Espanyol, perquè han punxat seguides el Serà perquè t'hi amo i el Sweet Caroline. Encara
himnes.
Encara dura la festa, autèntics himnes, exacte. I pendents faran salat que surtin els futbolistes a la gespa.
Solsona, no sé si has pogut escoltar la reflexió de Ramis o l'explicació de Ramis sobre la disposició al camp, perquè ha donat moltes voltes al tècnic i no sé si en treus alguna conclusió de com jugaran, o almenys tu com t'ho imagines a les mitjapuntes.
No hem tingut la sort d'escoltar perquè no, però imagino Jofre per la dreta i Edu Expósito per l'esquerra, i com a segon punta, diguéssim, Puado. Jo me l'imagino així, amb els dos pivots, Grajera i Aguado.
Esperem que l'encerti Ramis. Jo, com sempre, tinc aquí Edu, les Estrella d'Am preparades.
Home.
Esperant que puguis cantar molts gols de l'Espanyol i, com sempre, cada vegada que marqui l'Espanyol, una Estrella d'Am. Tradicions que s'han de mantenir ben fresqueta, sigui l'època de l'any que sigui, entra fantàstica una Estrella d'Am. Per cert, s'ha acabat ja l'altre partit de segona, el Albacete 2, Villarreal B 0. A primera arrencarà ara a les 9 un Getafe-València, que sempre és un partit calentet. Ara no tant, perquè no hi ha... Era Bordalàs el Getafe i el València... Qui hi havia el València? Ajudeu-me, que ara m'he quedat en blanc, Edu. A l'època...
El València...
Marcelino, no?
Sí, exacte. Era l'època de Marcelino, que hi va haver aquells enfrontaments, vaja, aquella sí. eliminatòria de Copa, que va ser gairebé una batalla sí. campal. Sempre són calentets, els Getafe-València o València-Getafe.
I distrets, Jaume, i distrets.
Sí.
Pel joc, distrets.